5 minuts més. Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
I des de l'estudi Volcànic a aquesta hora saludem en David Gené. Què tal, David, com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, com esteu?
Avui és notícia que Google ha suspès un enginyer que diu que l'algoritme que desenvolupen té consciència. És en Blake Lemoine, que considera que se l'acomiadarà per la seva investigació sobre la suposada consciència adquirida del model de llenguatge de Google anomenat Lambda. David, què en sabem d'això?
Bé, és d'aquestes notícies que jo crec que acabarà sent una sèrie de...
Fa por, de David, fa una mica de por això, eh? De cop i volta he vist la ciència-ficció, la realitat.
Sí, 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 sí. Jo crec que aquí aquest enginyer de Google poder exagerat una mica, però també és cert que evidentment cada vegada els avenços en temes d'intel·ligència artificial doncs van més de pressa, cada vegada aquests serveis de reconeixement de patrons, d'imatges, de reconeixement de veu, de preguntes-respostes, etc, doncs són més avançats, però clar, arribar a dir que té consciència és una mica arriscat. Jo crec que en aquest sentit el que ha volgut fer Google és tallar d'arrel i dir, escolta'm, no estem aquí encara, aquesta persona ha traspassat una línia vermella i per tant, doncs, li parem els peus.
Clar. Pot tenir conseqüències això per al desenvolupament dels seus projectes,
no.
David?
No. Vaja, no crec que tingui cap tipus de conseqüència a nivell tècnic. A més, aquest és una tecnologia en la qual hi ha moltes empreses que hi estan treballant, moltes de manera col·laborativa, perquè al final els avenços en temes d'intel·ligència artificial beneficiaran a tota la humanitat, i d'altres doncs, amb finalitats més comercials per poder explotar aquesta intel·ligència artificial amb finalitats doncs, de crear negocis al voltant de la mateixa, com hi ha, comencen a haver-hi unes quantes, però vaja, que podríem dir que ha estat una anada d'olla d'aquest enginyer que ha fet aquestes declaracions. Recordeu que hi ha un principi de la robòtica, i aquí us recomanaria una pel·li que es diu Ex Machina, que parla sobre aquest principi, que es diu que el moment de singularitat ocorrerà en el moment en què les màquines tinguin consciència de que existeixen. De fet, Elon Musk moltes vegades ha advertit del perill de que ens estem acostant en aquest punt, no? De que les màquines comencin a ser conscients que existeixen i puguin començar a entrenar-se les unes a les altres més enllà de les instruccions que rebin dels humans. Això que, com deia al principi, sona argument per una sèrie o per una pel·li, tecnològicament cada vegada hi som més a prop, perquè cada vegada doncs la intel·ligència artificial és més potent, però vaja, encara jo crec que ha de passar temps fins que no arribi aquest moment de singularitat.
Què passa que, clar, partint del que tu dius, que bé, tècnicament hi estem cada vegada més a prop, i partint de que moltes coses no se saben i al final s'acaben sabent, però hi ha molts projectes que es mantenen molt més en secret, o com a mínim certs avenços no s'expliquen tots fins que no és el moment o fins que aquell qui el fa li vol fer-ho. Clar, són coses que sí que sonen una mica ciència-ficció quan ho llegim, no? Però clar, quan aquest senyor publica, perquè a més ho va publicar un diari de solvència, tot l'informe de dels testos que li havia fet a la màquina preguntant-li coses que anaven més enllà de les preguntes potser més normals i tiraven més a filosòfiques, com quines coses li feien por i si li feia por apagar, coses d'aquestes, que ja et dic, no estic donant credibilitat al 100% a aquest senyor perquè se m'escapa, però sí que és cert que penses, bé, poder estem més avançats dels que ens pensem o dels que sabem nosaltres i tampoc interessa que se sàpiga o que es digui, perquè realment fa una mica de por.
Aviam, jo us haig de... aquestes coses, clar, en molts casos ens basem en el que llegim a les notícies. Jo, en el meu cas concret, he pogut testejar una plataforma oberta d'intel·ligència artificial, en la qual, doncs, al final, tu tens un espai en el qual escrius coses i la màquina et retorna respostes. I haig de dir que fa fredat, el nivell d'enteniment que té la màquina, com és capaç d'entendre el que li estàs demanant i respondre't adequadament. Poso un exemple, de dir, no sé, com li explicaries a un nen de 2 anys què són els volcans? I prup, et fa un text pensat per aquesta data, és a dir, és capaç d'entendre el que li he escrit, de dir, descriu-me com funcionen els volcans, però no en paraules normals, sinó perquè ho pugui entendre un nen petit. O per exemple, li poses una sèrie de paraules en un idioma i li dius com es diu un altre i ell està entenent que estàs parlant català, per exemple, i et tradueix el català a la següent frase. És a dir, és realment espectacular. Però vaja, d'aquí fins al punt que tinguin, podríem dir, ànima o que siguin sensibles, doncs jo crec que encara hi ha un abisme. Al final el que estan fent és processar informació. I com que cada cop els ordinadors tenen més capacitat de processar informació i d'extreure dades d'aquesta informació, doncs cada vegada, per entendre'ns, són més intel·ligents les màquines. I per això ens acostem en aquest punt.
Digues.
Deia això, que ens acostem a aquest punt en el qual doncs, la pròpia màquina pugui retroalimentar-se, pugui retrocomunicar-se amb altres màquines i bueno, doncs, fer aquest aprenentatge autònom.
No, el que t'anava a preguntar, David, és a partir del moment en què aquestes màquines poden tenir consciència, això vol dir que també poden tenir caràcter propi?
Bé, allò que tantes vegades ens passa, que nosaltres sí que els hi donem caràcter a les màquines. Aquest ordinador avui no vol funcionar, aquest ordinador avui em fa la 15. Doncs això arribarà a un punt que sí.
Que serà veritat. Mira, doncs,
exacte.
No, sí, perquè sí, t'anava a dir que, esclar, tu imagina't, ja és prou complicat de vegades entendre'ns entre les persones pel caràcter que tots tenim. Imagina't a sobre si t'has d'entendre amb 30 màquines, per exemple, no sé, a l'empresa, i que cada una té el seu propi caràcter. Pot ser una relació complexa, eh?
Bé, al final, més que amb el caràcter, el que ens barallarem és amb el resultat de la feina que facin. No sé, penso, per exemple, amb el vostre sector, imagineu-vos, va, el periodisme, i doncs, escolta'm, redacta'm una notícia sobre això que parlàvem ara, no? L'enginyer de Google que ha dit que les màquines... I la pròpia màquina et redactarà un contingut i tu diràs, mira, doncs avui la màquina està més graciosa, avui la màquina està més, no sé, emocional.
Està deprimida.
Més seriosa, o està deprimida, exacte. Perquè al final és això, no? El to l'acabarà posant la màquina i diràs, doncs mira, avui està més cap aquí o més cap allà.
Escolta, David, avui també és notícia. Bé, de fet, durant tota aquesta setmana estem assistint a un funeral, el d'Internet Explorer, que se'n va després de 27 anys. Va ser el primer navegador per molts i que ens va donar, per cert, molts mal de caps, perquè quan tenies gaires pestanyes obertes amb l'Internet Explorer i se't patava, que això era bastant habitual, te'n recordaves de qui la va crear, eh?
Ja era hora, perquè l'Internet Explorer, de fet, tu dius, és el primer navegador que recordem. Ben bé, Internet Explorer va ser el segon gran navegador, el primer va ser Netscape, de la fundació Mozilla. Podríem dir que Netscape és l'avi del Firefox. Els oients potser els hi sona més al Firefox, però abans del Firefox n'hi havia un que es deia Netscape. Microsoft, quan va arribar al món d'internet, va dir, nosaltres farem el millor navegador de la xarxa, i van fer l'Internet Explorer per competir amb aquest Netscape. I, de fet, va arribar un punt que van tenir la majoria de la quota de mercat amb l'Internet Explorer. Però, per aquelles coses que moltes vegades fa Microsoft, que fa un software que és molt seu, tornant al que dèiem abans del caràcter, que és molt seu i que costa a vegades d'interactuar-hi, doncs va acabar perdent la batalla dels navegadors d'internet en favor del Google Chrome. És a dir, després de Microsoft va arribar a Google i va dir, nosaltres farem el millor navegador d'internet, i van fer el Chrome, i a dia d'avui Chrome és per navegar per internet, per veure webs a través de la xarxa. I a l'Internet Explorer deia fa un moment que ja era hora que el jubiléssim, perquè els que com a Volcànic ens dediquem a fer webs, quan has de fer una web que s'hagi de veure bé a Internet Explorer, és un mal de queixals, perquè moltes vegades el codi és una mica diferent que amb els altres navegadors i has de fer tota una sèrie d'excepcions, de dir, si aquesta web es veu amb Internet Explorer, aquest botó posa-me'l aquí. Si aquesta web és Internet Explorer, aquest text fes-lo més gran, perquè com, bueno, han anat des de sempre Microsoft una mica a la seva, i en el cas dels navegadors no és una excepció. El substitut de l'Internet Explorer, el Microsoft Edge, aquest sí que és una mica més estàndard i no dona aquests problemes de compatibilitat com era el cas d'Internet Explorer. Per tant, tots aquells que ens dediquem al món de les webs celebrem efusivament la retirada, la jubilació de l'Internet Explorer.
David, i què va fer que Chrome s'acabés, no?, una mica com el moment de l'UVHC al beta, sempre llavors al final hi ha un que acaba predominant. Què va fer, quins motius van fer que Chrome acabés sent el que dominava?
Jo apostaria per dos. Un, el fet de que tenia totalment integrat el cercador de Google, és a dir, si vosaltres obriu el navegador Chrome i en comptes d'escriure una adreça web escriviu, no sé, per exemple, busco un restaurant a la Costa Brava, doncs pum, automàticament et respon als resultats de cerca. Per tant, la integració amb el cercador de Google és un dels factors, i l'altre factor, la velocitat. Quan va sortir Chrome, el temps de càrrega de les webs, en aquell moment que la navegació era crític, que anés ràpid perquè no teníem la fibra òptica i anàvem amb aquells mòdems, doncs que el navegador fos ràpid s'agraïa moltíssim. I Chrome era ben bé el doble de ràpid que Internet Explorer o que Netscape.
David, jo sempre he tingut la sensació que Internet Explorer el van crear i el van deixar estar, és a dir, no el van evolucionar massa, perquè cada vegada que feien una versió nova era pitjor que l'anterior. I estaries d'acord amb aquesta afirmació?
Sí, és segurament Microsoft no va apostar tant com ho ha fet, per exemple, Google amb el Chrome, no va apostar els recursos suficients amb Internet Explorer. Penseu també els problemes legals que va patir Microsoft per culpa de l'Internet Explorer i tot el tema de les lleis antimonopoli. Clar, Microsoft, quan tu compraves l'ordinador amb el Windows, et posaven com a navegador per defecte l'Internet Explorer. Això va ser així fins que la Unió Europea va dir: no pot ser que imposis als usuaris del teu sistema operatiu, els imposis també el navegador web que han de fer servir. Clar, aleshores Microsoft va dir: si jo no puc aprofitar-me de la meva posició dominant i ser l'empresa que té la majoria de sistemes operatius per vendre o per col·locar el meu navegador, doncs segurament no hi destinaré tants recursos. I per això, com bé apuntaves, doncs l'evolució que han tingut altres navegadors, en el cas d'Internet Explorer no va ser així.
Estem amb en David Jané des de l'estudi Volcànic en directe aquesta hora aquí a l'antena dels 5 minuts més. Què està passant amb les banderes dels emojis, David?
Sí, aquest és un tema que, per exemple, els catalans som especialment sensibles, perquè segur que a tots ens ha arribat alguna vegada aquell WhatsApp que diu que si signes no sé quina petició tindrem la bandera catalana o l'estelada, fins i tot, en els emojis del nostre mòbil. Bé, faig una prèvia. Els emojis depenen d'una entitat internacional que es diu Unicode, que anualment es reuneixen, avaluen les propostes de nous emojis i decideixen quins emojis s'afegeixen al catàleg, com deia, estàndard, global i universal. Estem parlant de que el catàleg universal d'emojis actualment són uns 3.600 emojis diferents, dels quals 200 són banderes. I aquests 200 que són banderes, com deia al principi, són motiu de debat, són motiu de polèmica per si s'afegeixen noves banderes, si s'han d'afegir les banderes de les nacions sense estat, etc, etc. I la notícia és que aquest consorci internacional, aquest consorci que es diu Unicode, han confirmat que no hi haurà noves banderes a no ser que hi hagi nous països a Nacions Unides. Per tant, ja ens podem treure del cap que hi hagi una bandera catalana, un emoji de la bandera catalana en un futur, així com d'altres nacions sense estat que bé, doncs no tindran aquesta oportunitat. I ells el que venen a dir és: igual que passa amb els clubs de futbol o amb altres organitzacions, la gent acaba fent els colors, les banderes, amb altres elements, amb altres emojis, com són els cors o com són les rodonetes, doncs que fas la combinació de colors del teu equip. Doncs bé, si la teva nació sense estat no té emoji de bandera, doncs pots fer-la tu mateix amb una combinació de blocs d'altres emojis.
I això, David, no ha generat polèmiques polítiques al marge de tot plegat? Perquè, esclar, tal com està en aquest moment tota la qüestió catalana, és fàcil que algú surti i que pugi a la palestra i faci algun comentari en aquest sentit, no?
Sí, segurament, però clar, aquí al final és el que passa és que és un consorci internacional que segurament des d'aquí no els hi farem ni pessigolles. Ells prenen decisions a nivell global per tot el món, per totes les plataformes. En aquest consorci doncs, hi tenen veu i vot les principals companyies tecnològiques del món, i una mica el que fan és posar-se d'acord amb què ha de aparèixer i què no ha d'aparèixer. Així que han decidit que tindrem emoji de pizza, però la bandera catalana haurà d'esperar.
De fet, ara estava pensant al principi, quan explicaves, pensava, està bé formar part d'aquest grup de gent que decideix aquestes coses, no? Però trepitges molts ulls de poll, oi?
Sí, evidentment. Segur que cada any, quan és el moment de validar quines són les noves emoticones que s'afegiran al catàleg, deu ser... No m'agradaria estar a la seva pell en aquell moment, per dir-ho finament.
Això que és d'una gran responsabilitat, tot plegat.
Sí, bé, i amb això és curiós, perquè hem tornat a l'època de les pintures a les coves, és a dir, hem avançat molt amb la comunicació, podem fer videotrucades, tenim FaceTime, tenim Zoom,
però
al final acabem, ens comuniquem els uns als altres amb un parell d'emojis i ja ens entenem perfectament, tampoc cal fer grans parrafades, amb algú li envies dos emojis i aquella persona ja sap què li estàs indicant. Per tant, hem tornat a les pintures, el que passa que en comptes de ser les parets ara ho fem al WhatsApp.
Permeteu-me que obri un parèntesi, perquè aquesta setmana a través d'Instagram estem fent un concurs molt seguit, que és el concurs d'Aquabrava. I ens hem trobat que algú es dedica a enviar missatges a través d'Instagram amb nom de Radio Olot i utilitzant a més a més el logo. Què passa? Que aquesta persona o persones te conviden a seguir-los i a partir de llavors t'envien un missatge convidant a participar en un concurs. Quan tu cliques l'enllaç vas a parar a una pàgina de pagament fraudulent on demanen que entris una sèrie de dades si vols entrar al sorteig d'un determinat producte. I a partir d'aquí és fàcil que algú hi pugui caure i que pugui doncs tenir conseqüències. Radio Olot, a través de la seva compte d'Instagram, ja ha fet un story en el qual diu que si us arriba un missatge com aquest i enganxem en còpia aquest missatge, heu de saber que és fals i, per tant, convidem a la gent que denunciï aquest compte fraudulent que, com diem, utilitza el nom i el logo d'aquesta casa. David, això és molt habitual, malauradament, no?
Molt. És un exemple claríssim de suplantació d'identitat, que tècnicament es coneix com a phishing, en el qual doncs, hi ha, bé, en aquest cas, el delinqüent, que el que fa, i dic delinqüent perquè això és un delicte denunciable a la unitat de delictes telemàtics de Mossos d'Esquadra, aquest delinqüent el que fa és suplantar la identitat d'un tercer, en aquest cas Radio Olot, per obtenir-ne un rèdit, en aquest cas, com apuntaves, fins i tot econòmic, de poder ingressar uns diners. I vaja, això està totalment a l'ordre del dia. Jo amb això sempre recomano, abans de donar ja no dic diners, evidentment, però abans de donar les vostres dades a través de la xarxa, assegurar-vos totalment que les esteu posant al lloc adequat i que no esteu donant la contrasenya del vostre correu vés a saber qui, perquè això té un risc enorme.
De totes maneres, David, també t'he de dir que s'agraeix la confiança mostrada per part dels nostres seguidors, perquè hem rebut una allau brutal de persones advertint-nos d'aquesta circumstància i denunciant el compte, de manera que algun resultat haurien de tenir aquestes accions cap a aquestes persones o persona que s'ha dedicat a fer aquesta suplantació d'identitat. Però està molt bé que la gent tingui aquesta consciència, no?, d'advertir-te i de dir, compte, perquè ens estem trobant amb aquesta circumstància, tenint en compte que el que rebien era un missatge personal d'aquesta compte fraudulenta.
Sí, per sort, en el món, i també en el món digital, hi ha més bona gent que mala gent, i a la llarga doncs s'acaba imposant el bon comportament, però sí que és cert que hem d'estar ben alerta, perquè com apuntaves, a cada cantonada ens podem trobar amb algú que ens intenta això, no? Doncs obtenir les nostres dades o fer-nos pagar per un servei que evidentment és totalment fraudulent.
David, Instagram, com altres plataformes, davant de casos d'aquests, actua ràpid, triga molt, necessita moltes denúncies per corroborar que allò és veritat? Com funciona?
Malauradament són lents perquè tot aquest procés normalment implica una validació manual, humana. Abans que dèiem les màquines que treballen, doncs en aquest cas aquestes validacions normalment passen per una validació humana, i com que hi ha un autèntic allau de casos similars, normalment és lent. El que sí que és cert, i això que apuntava en Joel, és important que els usuaris i els seguidors dels comptes de Ràdio Olot ho facin, denunciar el compte que els hi ha enviat aquest missatge fraudulent, perquè quan un compte rep moltes denúncies, el que fan a Instagram o Facebook és bloquejar-lo, encara que sigui temporalment. És a dir, que temporalment, si ha rebut moltes denúncies, no pugui seguir enviant missatges fins que no s'aclareixi si realment el que estava enviant era vàlid o era un frau. Per tant, quan veiem situacions d'aquestes, fem bé i estem ajudant a la comunitat si denunciem aquell compte.
Molt bé, ara agafeu-vos fort perquè la cosa es complica.
Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite. Luz verde.
Segurament a molts oients aquesta veu els és familiar. I aquesta música probablement també. Això és el Juego del Calamar, i és notícia perquè Netflix impulsarà un reality basat precisament en el Juego del Calamar. David, què en sabem?
Sí, jo crec que aquesta estava cantada, que a les apostes no es pagava gaire que Netflix, després de l'èxit d'aquesta sèrie coreana, intentaria explotar al màxim aquesta nova marca, aquesta nova franquícia que ha estat un èxit el darrer any, i el que fan, més enllà d'haver anunciat una segona temporada del Juego del Calamar, és un reality show en el qual, simulant el guió de la primera temporada, doncs 456 persones, 456 concursants d'arreu del món competiran per un premi de 4,56 milions de dòlars.
Caram,
un premi que se'l quedarà el últim concursant que quedi després, doncs, de les diferents proves que consistirà aquest reality. Si feu la cerca a Google, trobareu ràpidament la web en la qual us podeu apuntar, per tant,
també sí que és important. També t'aniran eliminant, si no, d'això, no, en el sentit literal de la paraula?
Vaja, aquest és un dels grans dubtes de com els concursants eliminats com acaben.
Exacte.
No?
Perquè,
sí, clar.
Ah, clar, sí. Si ets fidel a la sèrie, no sé, en fi.
Perquè l'eliminació és en tots els termes.
Ah, exacte, en tots els sentits.
Sí, veurem aquest reality com ho fan, exacte. Sí, el que sí que demanen és això, gent que parli un anglès impecable, de qualsevol racó del món, es pot apuntar en aquest procés de càsting, i bé, jo calculo que això en els propers mesos o principi de 2023 ja serà un producte televisiu. I això, exprema-li tot el suc a aquesta marca Squid Game, el Juego del Calamar, que ha funcionat molt bé, i que veurem si la segona temporada o aquest producte reality show segueixen amb el mateix èxit.
Hem de preveure que no serà un humor amarillo, sinó que serà una cosa bastant, bastant més gore, fins i tot, no?
Sí, 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 jo diria més aviat rojo, en aquest sentit. Veurem aviam si segueixen al peu de la lletra el guió de la primera temporada o quin grau d'originalitat tindran. Jo que crec també és que es recolzaran moltíssim amb les xarxes, perquè aquest és un producte clarament digital, és un producte que funcionarà molt bé també en la mesura que es pugui recolzar amb la base de seguidors que té el Juego del Calamar a les xarxes socials. I bé, un experiment més, així com fa 30 anys ja va triomfar un Gran Hermano, doncs ara veurem si aquest Juego del Calamar es converteix en un referent de la televisió del segle XXI. Veurem.
David Gené, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.